com cada dilluns, hem de saludar el nostre company Xavi Pastor, politòleg i conflictòleg, professor també de la Universitat de Girona, que cada setmana ens analitza a l'Estel Migdia tota aquesta actualitat, les coses més destacades que passen. Xavi, bon dilluns, bona setmana de nou.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, aquí som una setmana més, començant, arrencant setmana a l'Estel Migdia. Mira, és, de fet, aquesta setmana serà la del debat de moció de censura contra Pedro Sánchez, que ja sabem i avisem que no té possibilitats de prosperar, almenys això és el que es desprèn després de les posicions dels diferents grups, però que centrarà l'actualitat política dels propers dies. Per tant, volem preguntar com hem de llegir aquest moviment que ha fet Vox i a qui creus que beneficiarà més aquesta moció de censura?
Com tu has dit, d'entrada sembla que no prosperarà i, per tant, partint d'aquesta premissa, entenem que el que Vox pretén és que la gent, no?, la gent del carrer, perquè finalment el Congrés de Diputats no, més enllà del debat, no hi haurà un canvi, no hi haurà... Sembla que aquesta moció constructiva no provocarà un canvi en la presidència del govern espanyol. S'entén que és un moviment més publicitari, un moviment més perquè la gent vegi a Vox com el partit que fa oposició. No? Jo crec que el que intenta és guanyar terreny d'una banda al Partit Popular per unes futures, sobretot les municipals, però són unes futures eleccions al Congrés de Diputats, i per l'altra, doncs, això, no? Mostrar-se com el que és, no? Com el que representa que en aquest moment l'únic que li fa oposició és Vox i no el Partit Popular. Per tant, beneficia aquí particularment d'entrada a Vox des del punt de vista més comunicatiu, no? Perquè en parlem, estem parlant tu i jo ara, i també entenc que el govern, aquí presideix el govern de l'Estat, perquè doncs podrà parlar, no? Perquè ha transcendit el discurs de Vox als mitjans de comunicació, per tant ja sap de què parlarà, de l'iniciativa, doncs tota la iniciativa de l'obra de govern, i per tant tindrà opció de poder-ho explicar. Per tant, a tots dos, a govern i oposició.
Però, en tot cas, sembla una mica estrany, no?, que tot i saber que aquesta moció no prosperarà, ho han anat dient els grups, que Vox hagi insistit en voler-la presentar.
Sí, per això mateix que et dic, perquè està més pensada no tant cap a la política, és a dir, no tant pensada en fer propostes polítiques que realment permetin convèncer els altres grups parlamentaris de que els votin, sinó està més pensada cap enfora, que durant aquest temps que duri, 2, 3, 4 dies, i la prèvia i la post, doncs els mitjans de comunicació estiguin parlant només de Vox com a partit de l'oposició i no com el Partit Popular o altres partits. És a dir, que lideren aquest espai, no? El dualitzen, perquè ens entenguem, Fan que sembli que hi hagi o blanc o negre. És a dir, que només hi ha dos models possibles, que són els del Partit Socialista més els seus socis, en aquest cas Podemos, i el model de Vox. I això el que fa és deixar en un mal lloc el Partit Popular. Està més pensat des del punt de vista més dels mitjans de comunicació, no? de la difusió del que passa en el Congrés de Diputats. Penso jo,
Sí, perquè de fet amb la tria del candidat ja es demostra una intenció clara de què va cap aquí aquesta moció de censura.
Correcte, correcte. És com contínuament cada element genera doncs tot un debat. No? Si el candidat és gran, que si ve d'on ve, que és una persona que està vinculat doncs a govern de fa molts anys, que havia sigut senador, que té una visió d'això del model plurinacional i que sembla que Vox no va cap aquí. Sí, tot és com que genera molta oposició, molta, no? No deixa ningú sense cap comentari.
Doncs veurem com es desenvolupa aquest debat, que recordem comença demà al Congrés dels Diputats. I de fet, mira, Xavi, aquesta moció coincideix amb la visita de la delegació del Parlament Europeu, que investiga tot l'espionatge, entre d'altres, amb el programa Pegasus a independentistes. Per tant, com ho veus que aquesta delegació vingui aquí i no tingui pactada cap reunió ni amb el president Sánchez ni amb cap altre dels seus ministres? Quina lectura anem de fer de tot això?
Home, sembla estrany, no? Sí, se m'escapa el riure perquè sembla estrany, sabent que al final, no sé si en quin moment potser va ser tu, potser la teva companya d'abans, em preguntava per si els governs espien. Sí,
espien. T'ho vaig preguntar jo mateix.
Sí, tu mateix, Xavi, doncs els governs espien, però des de les ombres del temps. Jo crec que quan estàvem en cavernes hi havia algú que espiava la caverna al cantó i el que feia la gent dintre de caverna. És com propi, no? I no tindria per què ser així. Bueno, jo entenc que la proposta aquí, la no voluntat de no rebre i no parlar, és voler dir que no tenen res a veure. És a dir, és com una cosa que algú s'ha inventat i ha construït i que algú ha fet servir, que no són ells, no és ningú del govern, i per tant no tenen res a veure i tampoc no tenen res a dir. No? És a dir, com una cosa... I fins i tot hi ha una segona lectura, per mi, una segona lectura d'aquest conflicte, perquè no deixa de ser un conflicte, que és que... bueno, a mi és la lectura que em sembla, que l'espionatge a independentistes està com justificat. Mm. I per tant, que escolta, per què em criden per parlar d'una cosa que, escolti, que fa tothom, que han fet tots els governs, i més en aquest cas, quan sembla que els independentistes volien trencar la unitat d'Espanya, no?, del país. Llavors dius... Bueno, doncs escolti, no em cal rebre'ls ni cal parlar perquè, miri, no em sembla ni bé ni malament, sinó que em va tocar fer-ho i ho he fet. I va per aquí la cosa, crec, sense
dubte. És el mateix de sempre, no?, que el nom aquest de la Unitat de la Seguretat Nacional, tot s'hi val.
Tot s'hi val, correcte. El govern l'espien i quan el toquen al moll de l'os, doncs tot s'hi val, exacte.
Mira, deixem la política, que sabem que a vegades pot arribar a avorrir sempre quan sempre expliquem el mateix, però parlem del clàssic, no?, ja que parlem sempre de futbol. Un dia com avui no podríem deixar de parlar del clàssic. T'ho vaig preguntar també fa unes setmanes, sí, i encara no, va sortir allò culer de no tenir-ho mai del tot clar, però ara podríem dir ja que sí, que la Lliga està sentenciada.
M'ha fet molta gràcia que em diguis que va sortir el culer d'abans. I ara em torna... Ara estava llegint el que havia apuntat i veig que em torna a sortir el culer d'abans. Fixa't.
Encara no.
I, espera, no, jo crec que sí, però mira el meu argument. Jo crec, i aquest meu argument s'entén, que és amb aquest a Madrid que es deixa els punts, sí. Fixa't, no dic que el Barça aconsegueixi tots, que hem vist situacions més inverossímils. Per tant, en aquest moment, no és que no cregui i no confiï en aquest equip, que hi confio, sinó penso que, precisament, aquest Madrid no està a l'alçada d'altres Madrids d'altres anys. No ho està. I suposo que tornaran a fiar-s'ho tot a la Champions, a la Copa d'Europa, a la famosa Copa d'Europa, a la Champions, i ja veurem com anirà, perquè ho tenen difícil. Però jo crec que aquesta vegada sí, perquè aquest Madrid no es deixa punts, i veig un Madrid esgotat, és a dir, veig que hi ha molts jugadors que porten molts anys jugant al mateix equip, veig que el sistema doncs ja no acaba de funcionar, bueno, això, veig que sí, que aquest any sí que ho tenim bastant clar, que sí que va cap endavant. Mm-hmm.
Un partit que va estar marcat també per la polèmica del VAR, de fet, no, el Madrid dubta, ho ha dit mateix Ancelotti, ho va realitzar ell mateix, no?, que dubtava que fos fora de joc. És allò de que quan la tecnologia em va en contra, no me la crec, i quan em va a favor és el millor sistema que ha pogut inventar pel futbol.
Mm. Però jo crec que Ancelotti ahir, quan diu això, no està pensant en la jugada concreta. Jo crec que s'ha deixat com imbuir per aquestes últimes informacions del cas Negreira. Jo dic així, I fa una setmana al camp de l'Atleti Bilbao veiem com una espècie de bitllets falsos, no?, volar, on d'alguna forma denunciaven que el Barça suposadament tenia un tracte de favor perquè havia pagat perquè un senyor li donés informació, i crec que la resposta és d'Ancelotti per aquí, perquè dubtar d'una cosa que es veu, que és evident, que són dues ratlles, que no estan torçades, sinó que estan un al cantó de l'altre, és bastant poc objectiu. I també penso que Ancelotti no és un entrenador que tingui mal perdre. Per tant, jo crec que sense voler es deixa embuir, en el sentit de que el Madrid sembla que es personarà també davant d'aquest cas, està dintre d'una roda, no? S'ha deixat, ha volgut com contribuir...
Bueno, alimentar la bèstia del cas Negreira.
Alimentar la bèstia, potser també perquè veu el seu cap perillar, serà la corda fluixa, perquè si aquest any el Madrid no guanya res, jo crec que l'Ancelotti aquest any és fora... I jo crec que el que intenta és, doncs, sembrar l'ombra de dubte que amb el tema dels penaltis de les mans es pot fer? Sí, perquè cada setmana és una història, és un espectacle, això de les mans a dintre de les àrees dels camps de futbol. Un pita una cosa i l'altra, però jo crec que en el cas del VAR, de la jugada del fora de joc, crec que aquí, deixeu-me dir així, pixa fora de test, i és més un tema de que vol participar, no? Vol fer una demostració de madridisme i bueno, se li escapa una mica de les mans, sincerament.
Molt bé, doncs tot analitzat per aquesta setmana. Xavier Pastor, politòleg i conflictòleg i professor també de la Universitat de Girona. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Ens retrobem dilluns que ve.
Estupendo. Fins dilluns que ve. Una abraçada.